Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
10 de gener, què tal com esteu? Benvinguts a l'Hotel Suís. Ricard Pujol apunta primer fitxatge del centre d'esports en aquest mercat d'hivern, que s'espera tan mogut i tan intens aquí al conjunt arlequinat. El lateral esquerre del Baix Llobregat ja ha rescindit a la Ponferradina, on ha passat l'última temporada i mitja. Un jugador potent, amb molt recorregut, potser no amb un gran peu esquerre, però sí molta força en els duels individuals i un gran desplegament físic. A més, polivalent, pot jugar tant de central com de lateral esquerre, que és, de fet, la seva demarcació habitual. Però atenció amb aquest dimarts, que ens deixa més informacions des de terres tarragonines. Apunten al possible fitxatge del Gimnàstic de Tarragona de Guillem Molina, d'un dels capitans del centre d'esports, mitjans com el Vallenc o Diari de Tarragona, així ho diuen. De fet, el Diari de Tarragona fins i tot assegura que hi hauria un principi d'acord entre el Nàstic i el propi centre d'esport Sabadell. De seguida, l'última hora, des d'aquí, des de Sabadell, d'aquest interès grana per Guillem Molina, per un altre dels centrals del Sabadell. Avui, a tot això, dia de descans al centre d'esports, però se'n gira feina, i de quina manera? Perquè, a més de tot això, hem de parlar amb César Morgado, hem d'escoltar Pau Resta, hem de recordar què s'està fent a la gespa de la Nova Creu Alta, els horaris de la segona volta, i per començar també descobrir una mica més a fons com està l'operació Ricard Pujol i quin perfil de futbolista pot incorporar el Sabadell.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Amb el Toni González, tot això a les vies de so.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Convocatòria oficial del Barcelona per disputar la Supercopa d'Espanya a l'Aràbia Saudita, i són Robert Lewandowski, també Jordi Alba, absents en el darrer partit de Lliga per sanció. Els blaugrana, recordem, jugant dijous la seva semifinal contra el Betis. Gareth Bale ha anunciat la seva retirada. El galès, campió de 5 Champions al llarg de la seva carrera, penja les botes després de guanyar la Lliga nord-americana, compartint equip amb el sabadellenc Cristian Tello. El lleidatà Robert Martínez, presentat com a nou seleccionador portuguès, i Carlos Sainz abandona el Dakar. El pilot madrileny i el seu copilot Lucas Cruz han patit un accident en una duna a l'inici de l'especial d'avui i han hagut de dir adeu al rally, tot i les 6 hores intentant reparar l'avaria. Sebastián Loeb ha guanyat aquesta etapa. Per cert, també ha abandonat en motos Joan Barreda, que ha hagut de ser evacuat en helicòpter. Aquí a l'Hotel Suís.
Es comenta la recepció.
A banda de tot el que hem esmentat ja del centre d'esports, parlarem del derbi guanyat pel Tibidabo a segona catalana, de la ratxa trencada del Mercantil a la Nacional Juvenil o de Futbol Sala.
L'actualitat de la primera ref.
Fofo Enríquez es desvincula de la Nucía. També a Terres Alacantines, Revert surt de l'Alcoyano. Ramon Soria s'incorpora al Castellón com a mànager de reclutament. I el Depor Unionistes, debut de Lucas Pérez, el partit amb més afluència de públic del que portem de temporada a la primera federació, amb 23.745 espectadors a Riazor. Estem parlant de més gent que no pas al Villarreal Madrid a la Ceràmica. A primera, darrere d'aquesta xifra, primera federació, el Murcia Morevieta va plegar 11.823 seguidors. Després vindrien ja les assistències al camp de la U de Logroñés, a les Gaunes, vaja, al nou estadi de Tarragona per veure el partit del Nàstic, i just darrere, cinquena millor entrada de la categoria aquest cap de setmana pels 3.460 valents que van anar a la Nova Creu Alta.
La notícia curiosa.
Relacionat amb el que dèiem ara, Relevo comenta algunes xifres de l'impacte que ha tingut el fitxatge de Lucas Pérez al Deportivo de la Coruña. D'entrada, s'han esgotat les lletres per planxar el nom de Lucas a la samarreta. Només queden a les botigues oficials del Depor per talles de nen. Des del fitxatge del gallec, la xifra de socis s'ha ampliat en 331, incloent-hi dos gossos, per cert. Dels assistents que dèiem abans, rècord aquesta temporada de primera federació, el Deportivo va vendre un total de 7.654 entrades, la resta eren socis, i de fet només quedaven entrades a la zona de tribuna per 25 euros. Per tant, xifres absolutament d'una altra categoria.
De quin partit no estarem pendents?
Del Dukla Tatran Presov, amistós entre equips eslovacs, que de fet ja és en marxa des de fa una horeta.
i a les xarxes socials.
@RicardPujol responent que encara espera l'oferta del Sabadell. Evidentment no era ell. El perfil que buscàvem era Ricard Pujol, però acabat amb un guió baix. Però de totes maneres, entre els 167 seguidors que té aquest Ricard Pujol no futbolista, un d'ells, el de Fòrum Arlequinat.
Avui celebra el seu aniversari.
I acabem felicitant Adri Cuevas, exarlequinat, ara al Ceuta, i també la ciclista Sandra Santanyes.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Nou minuts per sobre de la una, som-hi, entrem en matèria. Comencem amb aquest nom propi, amb el de Guillem Molina. De seguida anem amb Ricard Pujol, però ens ha sorprès veure informacions des de Tarragona que donaven per feta una entesa entre el Nàstic i Guillem Molina. Fins aquí podria estar bé. I també parlen els companys de la premsa tarragonina, per exemple, entre d'altres, el Diari de Tarragona, d'un principi d'acord entre el Gimnàstic i el Centre d'Esport Sabadell. Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Bona tarda.
Guillem Molina, un nom que ja va sortir i que ja en vam parlar i moltíssim a l'estiu passat. Recordo que gairebé no calcant el tema d'Altimira, perquè la clàusula és d'una altra esfera, o sigui, no té res a veure, però recordo que el Sabadell, i ja vam parlar molt de com estava desconcentrat en el primer partit, que si sortia, que si no sortia, etc. Guillem Molina ja va estar en aquest aparador amb equips que van picar a la porta. Què sabem i què no sabem ara mateix des de Sabadell del que s'apunta a Terres Tarragonines?
Doncs mira, el que dius, el que sabem segur és el que ha publicat el company, sobretot del Diari de Tarragona, el Jaume Aparicio, al voltant d'aquest acord. A més, ell parla d'un acord pràcticament tancat i barrat i un acord imminent, allò que es diu en les pròximes hores. I, en canvi, des del Centre d'Esport Sabadell, algunes fonts allò consultades, que es diu també en aquests casos, ens asseguren que no hi ha res de res i que, en tot cas, tornen a dirigir-se a aquesta clàusula que, com dius, no seria precisament petita. Estem parlant d'una clàusula d'altres categories, perquè ens entenguem, i que no hi ha cap negociació en marxa a l'hora ni de cap intent de rebaixa d'aquesta operació. Per tant, si fem cas a Tarragona, estem davant d'una operació que podria ser qüestió de minuts o d'hores, màxim dies. Si parlem i hem de fer cas, en aquest cas, a les fonts, insisteixo, consultades aquí al Centre d'Esport Sabadell, ens asseguren que no hi ha res ara com ara pel qual patir i que, en tot cas, també això sí que t'ho puc assegurar, dels noms que allò, els mentideros, que diuen, aquests noms que han anat donant voltes a la rumorologia, i en parlàvem, també al Tribuna Preferent al vespre, el Sergi Parc i el Pau Vituri també en van parlar, d'aquests noms que poden estar una mica en l'imaginari col·lectiu.
Pelayo, bàsicament, no?
Sí, juntament amb els que ja han sortit o ja se n'han parlat, Àlex Gualda o del Vergés, la possibilitat de Juan Delgado i algun altre, et puc assegurar que el de Guillem Molina, fins on sabem, no està en aquestes travesses. Insisteixo, que no significa que el Nàstic no pugui haver arribat a un acord amb el jugador o haver-se posat en contacte amb l'entorn del jugador, però que, en tot cas, com a mínim per ara, amb contracte en vigor, recordem que el Guillem Molina acaba aquest proper estiu, per tant, si fos una operació de cara a la 23-24, aquí ja no estaríem parlant de la mateixa història.
És que seria lliure per poder negociar.
Correcte, l'acord podria anunciar-se, de fet, ara ja, de cara a la temporada que ve, però no, en tot cas, en aquest mercat d'hivern per aquest final de temporada, si no és pagant la clàusula o arribant a un acord amb aquesta clàusula.
Et deia el tema Pelayo perquè comparteixen posició com a central i, clar, seria una doble sortida en cas de confirmar-se, però com a titular podríem dir, Sergi, que el Sabadell nega un acord amb el Nàstic de Tarragona ara mateix per Guillem Molina. És un dels noms, no era el que estava previst en un primer moment, però calia aclarir-ho i consultar també les fonts en clau sabadellenca, no només el que s'apunta des de Tarragona. L'altre nom propi, evidentment, del dia és el de Ricard Pujol, que aquest sí que, si no em dius el contrari, és a punt de convertir-se en el primer reforç del Sabadell en aquest mercat d'hivern, i per tant avui ens dediquem a descobrir com a mínim qui és el de Castellví de Rosanes abans que es confirmi.
Sí, i en aquest cas la situació és diferent. algú pot pensar bé, i per què aquest sí que li doneu més veracitat? Primer, perquè en aquest cas la informació ens arriba des de Sabadell que l'acord seria pràcticament imminent, i en segon lloc perquè ahir mateix la Societat Deportiva Ponferradina anunciava la rescissió de contracte del jugador català. El primer que hem de situar, per aquells que són més curosos amb aquestes coses, que Castellví de Rosanes sona un poble molt de l'interior de Catalunya, que penses...
A mi em venia al cap Moianès,
el foraster de la televisió de Catalunya no ha anat encara a Castellví de Rosanes. Res, que ho tenim aquí a tocar,
sí, sí,
que està aquí a prop de Martorell, encara
que
sona molt, 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 molt nostrat, el tema, que no vull dir que no ho sigui, pel fet de ser del Baix Llobregat, ni per trobar-se a 20 minuts mal comptats en cotxe des de Sabadell. Jugador de 24 anys, Adri, lateral esquerre nat, allò, 100%, tot i que, i aquí vindria una miqueta el sentiment de per què interessa el Sabadell la contractació de Ricard Pujol, pot alternar aquesta posició amb la de central, evidentment esquerra, vull dir, perquè és la seva cama natural és l'esquerra, i per ubicar-lo una miqueta amb el seu passat, res, pels que són més nostrats en el futbol català, Unió Esportiva Cornellà, el seu pas per l'Espanyol, on fins i tot va arribar a debutar, encara que en partits de Copa, però va arribar a debutar amb el primer equip del conjunt espanyolista. Ara portava aquest any i mig, aquesta temporada i mitja, en el conjunt del Bierzo, en el conjunt de la Ponferradina, i com diem, doncs un jugador del futbol català. Però, si vols més detalls encara, més a prop, més propers a tots nosaltres, i per ser justos amb un club de la ciutat, com és el Club Esportiu Mercantil, un jugador que també té passat blaugrana, en aquest sentit, amb els del barri de Gràcia, tot i que ara des d'allà fa un bon grapat d'anys al barri dels Marinals, doncs va jugar 3 temporades, en edat molt formativa, molt, molt, molt formativa, a la Via, i les dues etapes, o els 2 anys, en aquest cas, d'infantil en el conjunt del Club Esportiu Mercantil.
Després va marxar cap a l'Espanyol i tota aquesta carrera que comentaves d'un centenar de partits aproximadament com a professional. Avui hem demanat quin perfil és Ricard Pujol, qui apunta a ser el primer fitxatge del Centre d'Esport Sabadell, a 3 jugadors o tècnics d'aquí, de la comarca de Sabadell o voltants, que han passat al Centre d'Esports i que són bons coneixedors també del joc de Ricard Pujol.
Ricard Pujol ha sido mi compañero estos últimos año y medio, más una temporada en el Cornellà.
Agus Medina, barbarenc i exarlequinat, ara la Ponferradina, segona divisió.
Y la verdad que es un jugador muy potente, que tiene bastante recorrido, se incorpora mucho al ataque, siendo lateral. Luego las características que tiene es que es muy intenso a la hora de la disputa, de balón tanto parado a favor como en contra. Y puede actuar también como central y lateral izquierdo. Así que espero que le vaya muy bien allí en Sabadell y que se pueda salvar la temporada.
La Ponfe sé que no juega demasiado.
Eloi Gila, futbolista sabadellenc del Santa Coloma d'Andorra. Van coincidir a Cornellà.
Pero al final, bueno, es un jugador intenso, que va a los duelos, fuerte, buen juego aéreo. Luego el saque de banda que tiene, que a nosotros, por ejemplo, en Cornellà nos venía de maravilla. Muy largo, con fuerza, tiene buena actitud, tiene buena predisposición y al final es un tío intenso. Entonces, bueno, yo creo que es un perfil que va a ir bien ahora en esa situación que está el equipo y que busca pues ser un poco más agresivo quizás en defensa, pues yo creo que eso le puede venir bien al equipo.
El Ricard es un jugador fort, molt, molt fort, ràpid, potent.
Xavi Calm, entrenador castellarenc i exarlequinat, el va tenir a Cornellà. Ara és el segon tècnic del Hammarby suec.
Un jugador d'aquells que al final del partit doncs, et guanya un percentatge molt alt dels seus duels. No? Nosaltres l'any del playoff amb el Cornellà el vam fer servir de lateral esquerre, que és la seva posició, i no només va rendir en la fase defensiva, sinó que s'incorporava en perill a l'atac i va aconseguir una bona xifra d'assistències de gol. Com que és molt ràpid de reacció i té un bon joc aeri, també el vam utilitzar de central, en línia de 3, i va rendir al mateix nivell. Estic segur que Sabadell aportarà la seva experiència i també estic segur que agradarà molt a l'afició, perquè és un jugador molt, molt professional, un jugador que es deixa la pell en cada partit i un jugador que dona gust veure i que sempre voldries al teu equip. Somebody ask me.
Per cert, com a curiositat, seria el segon Ricard Pujol que juga al Sabadell. El primer, Ricard Pujol Penedès, lleidatà, nascut fa 101 anys. Va jugar al Sabadell entre els anys 40 i el 49, a segona i primera, i de fet té dos dels quatre ascensos que ha viscut l'equip arlequinat al llarg de la seva centenària història a l'elit, a primera divisió. Per tornar al Ricard Pujol de l'actualitat, Sergi, quan es podria confirmar com està el tema i, sobretot, com queda el panorama del mercat ara?
Doncs mira, per centrar-nos en aquesta primera operació que es confirmaria d'entrada, si no passa res molt imminent amb un altre nom del tapat, per dir-ho així, estem parlant d'hores. De fet, jo no descartaria que abans de la roda de premsa de demà, prevista com és habitual els dimecres, ja tinguem notícia d'aquesta confirmació. Entre altres coses, perquè, com t'explicava abans, Adri, ahir ja es va fer oficial la seva rescissió de contracte, així ho va anunciar la Ponferradina, aquesta del seu club aquest últim any i mig, i perquè el propi jugador ha fet aquest comunicat, que s'està convertint ja en habitual en els futbolistes, d'acomiadant-se del club, de l'afició, bé, una miqueta de tot plegat. Hem de dir que era una operació, això ho va començar l'amic Azurreando, l'Àngel García, el periodista Àngel García, que tenia una operació gairebé feta amb el Fuenlabrada, de l'altre grup, de la primera federació, però de l'altre grup, però una operació amb els madrilenys que es va acabar trencant i que això és el que ha acabat facilitant que arribi doncs, a tancar-se, un cop es confirmi aquesta arribada al centre d'esport Sabadell. Amb aquest panorama, i tot recordant que el Sabadell té a dia d'avui una fitxa sub-23 que va quedar lliure a l'estiu i la de Sergio Montero, sènior, que ha quedat lliure ara fa algunes setmanes, doncs s'ocuparia aquesta, una d'elles, la de sènior, la de Sergio Montero, quedaria encara la de sub-23. Per tant, cal esperar que hi hagi més moviment de baixes, com estem dient al llarg dels últims dies, i a mesura que es vagin produint aquestes baixes, es podrien anar produint les incorporacions, a no ser, insistim sempre en aquest apunt, aquest petit asterisc, que arribi una inversió de diners amb el nou fons inversor, amb els nous propietaris o futurs possibles propietaris del Centre d'Esport Sabadell, que poguessin fer aquesta injecció econòmica al llarg de les pròximes setmanes i que arribin a temps, clar.
Pressa no tens, no?
No, encara no.
Doncs espera't un moment que tenim trucada, digue'm.
No, anava a dir que quedava el tema de Pelayo, que me l'he saltat així perquè abans també l'has apuntat, simplement per rematar-ho, un jugador que té ofertes, ho dic perquè va sorprendre molt el fet que hi diguéssim que Pelayo era un dels que podria estar a la llista de sortida, ja no tant per desig propi del centre d'esports en si, sinó per les ofertes que té. De fet, en parlen una de molt bona, i que gairebé podria tancar-se també en breu, d'un altre club madrileny, de la primera federació. No és el Fuenlabrada, que cadascú ho faci. No queda molts.
El Castilla no crec que sigui el Castilla. Sánchez, Rayo Majadahonda...
Cap a Majadahonda, diuen que aniria.
Terro de l'Espino, va. Doncs vinga, va, que tenim trucada. No marxis, Sergi.
Em quedo.
El gran protagonista del partit d'abans d'ahir contra el Bilbao Athletic va ser César Morgado. No marcava des del novembre del 2021 en aquell últim triomf d'Antonio Hidalgo a la banqueta del Sabadell, el 0-1 a Cornellà. Els tres gols amb la samarreta arlequinada, per cert, a pilota aturada, com a bon central que és, i tot en una setmana especial per ell, la del naixement del seu primer fill de l'Aleix. Capità César Morgado, què tal, com estàs?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Deja dormir o no deja dormir el pequeño? Depende del día.
Hoy ha sido una noche muy mala, pero bueno, ahora hay que acostumbrarse.
Por cierto, segunda generación que nace aquí por motivos futbolísticos. Tú ya naciste en Barcelona porque tu padre jugaba en el Español. Familia extremeña, nombre catalán de la criatura, Aleix. ¿Cómo fue esa elección?
La verdad que fue un poco que nos ponemos de acuerdo, Carmen y yo, no éramos capaces de ponernos de acuerdo, y sí es verdad que a Carmen le gustan mucho los nombres catalanes, le parecen más bonitos, y bueno, Aleix era un nombre que nos gustaba porque también se parecía un poco a Alejandro, que era un nombre que nos gustaba, Aleix, y bueno, al final coincidimos un poquito que el nombre que nos gustaba a los dos era ese, y mira, ya que catalán que ha nacido, pues nombre catalán.
Decías el otro día que llevabas meses intentando dedicarle el gol y que al final, a ver si el secreto era ese, ¿no? Que el no dormir en una semana de nervios y al final justo la semana del nacimiento llega ese gol.
Sí, sí, es una cosa que hemos estado hablando con la familia, ¿no? Que parecía que la semana que era así más estresante, que menos había descansado, menos... más estrés teníamos y mira, llega justamente cuando nace él, cuando marco el gol, que habían pasado 5 meses anteriores y no había marcado ningún gol y mira, pues se lo pude dedicar, la verdad que muy contentos y ya te digo que una casualidad un poquito bonita.
De hecho, ya tuviste una justo antes del gol, también muy parecida, balón parado desde la misma esquina.
Sí, sí, esa salió un poquito peor, pero bueno, eso no casi también entra con Pau Recta, pero bueno, esa salió un poquito peor la jugada.
Parece que en ese sentido hemos dado un paso adelante, ¿no? Por eso en las acciones a balón parado, como mínimo juzgando el primer partido de esta nueva etapa.
Bueno, parece que la verdad el otro día salieron bien. Hay que, bueno, habrá que tener más partidos y ver si vamos también teniendo esa misma capacidad de acierto con el balón parado, pero espero que sí, la verdad es que se está trabajando mucho y bueno, a ver si podemos seguir los siguientes partidos también teniendo esa efectividad.
Esta semana la audiencia de Radio Sabadell te ha elegido como el mejor del partido de este Sabadell 1 Bilbao Athletic 0. ¿Para ti el mejor partido de lo que llevamos de temporada?
¿Mío o del equipo?
Tuyo me refería.
Bueno, el partido fue bueno a nivel defensivo, yo creo que de todos. Yo creo que supongo que el gol ayudaría a que esa elección fuese así. Yo no creo que ni que haya sido el mejor, ni bueno, yo creo que ha habido partidos buenos también. Lo que pasa es que el resultado también a veces ayuda quizás a elegir eso y junto con el gol, pues bueno, yo creo que al final ha habido partidos también muy buenos, pero bueno, al final siempre sabes que los resultados, pues bueno, maquillan un poco también las sensaciones.
Por cómo se puso la jornada todo esto, a 5 de la permanencia, no sé si notabais o no ese punto de presión, siendo un duelo directo, de decir, uff, como hoy se pierda se complica el panorama, pero hacer los deberes era realmente clave.
Sí, a ver, obviamente ya va pasando partidos, se va acercando un poco más hacia el final, aunque estamos ahora mismo en mitad de la liga, y bueno, obviamente si te vas despegando de la gente de arriba o la gente de los que marcan, por así decirlo, el descenso, pues sabes que es malo, ¿no? Creo que el equipo no merece estar donde hemos estado. Creo que si hubiésemos tenido un poquito de regularidad, estaríamos mucho más cómodos, que hemos tenido muchos partidos para haber ganado. Al final se nos han complicado y ya te digo que, bueno, que obviamente la presión está ahí. La presión está ahí porque, bueno, creo que el equipo puede estar más arriba, después te puedes meter ahí abajo y es complicado salir. Y yo creo que, ya te digo, que la presión se nota, pero bueno, obviamente teníamos que hacer los deberes, lo hemos hecho y vamos con esa autoestima también a Baleares.
Nuevo míster, victoria, ahora un tramo de duelos directos, como decías ahora, comenzando como el última jornada de la primera vuelta en el Estadio Balear. Y tiene pinta que este próximo mes, por el perfil de rivales que tendremos, puede ser decisivo, evidentemente no para el desenlace final de la Liga, pero sí un poco para saber, para intuir cuál será nuestro objetivo, ¿no?
Bueno, a ver, obviamente la liga está muy igualada, sí, verdad. Tenemos ahora, como tú dices, rivales directos que están ahí abajo, que bueno, el objetivo obviamente es ganar y ganar todos, obviamente, ¿no? Pero ya te digo que hay rivales que están ahí abajo también que son muy buenos, que seguramente saldrán de ahí, como ya nos pasó nosotros el año pasado, que esto va un poco por rachas, que en cuanto encadenas un par de derrotas seguidas te metes abajo, en cuanto encadenas un par de victorias estás arriba. Pero bueno, ya te digo que no sé decirte el objetivo, no sé decirte cómo va a ser todo. Yo creo que bueno, que tenemos que ir paso a paso. Estamos trabajando quizás, bueno, cosas que antes no se trabajaban tanto o otro tipo de trabajo, por así decirlo, que quizás ahora, bueno, no sé si nos vendrá mejor o no, pero bueno, yo creo que a nivel defensivo estamos dando un paso adelante. Yo creo que el equipo necesitaba esa solidez y a partir de ahí crecer. Ya te digo que supongo que Miki y el míster tendrán en cuenta todo esto en estos partidos, el tema de la solidez defensiva, que es lo más importante, yo creo, en esta liga. Ya te digo que esperemos que demos un paso adelante estas semanas.
Con el cambio de sistema, con tres centrales más cómodos, como mínimo más sólidos, seguro, viendo el partido de esta semana, pero más cómodos, ¿tú que eres uno de los centrales?
Bueno, otro estilo de juego lo que estamos haciendo ahora. Creo que antes, bueno, éramos un poco más atrevidos, más alegres con balón y, bueno, te expones mucho más. Ahora un equipo un poco más, pues, más sólido, que deja menos espacios, que quizás, bueno, arriesga mucho menos y bueno, buscando la solidez de la portería cero, de que no se cometan errores, a partir de ahí, como te he dicho, crecer en ataque, que tenemos muy buenos jugadores.
Una buena prueba por eso. Esta semana es verdad que, quitando la última de Guruceta en el último minuto, el Bilbao Athletic generó muy poco en nuestra portería, pero el partido en el Estadio Balear, viendo el perfil de delanteros, bueno, de todo el equipo en general que tiene el Athletic Balear, es una buena prueba de fuego, ¿eh?, en ese sentido.
Sí, sí. Bueno, yo creo que el Balear es un equipo que está clarísimamente hecho para estar arriba. Tiene un equipazo, para mí, de los 3-4 mejores de este grupo. Bueno, no empezó bien la primera vuelta. Creo que que ahora con el cambio de entrenador van a mejorar. No digo porque el trabajo anterior fuese malo, pero a veces, bueno, ese cambio a veces pues les da ese impulso para tirar para arriba, y va a ser una prueba de fuego, está claro, porque a nivel defensivo nos van a exigir muchísimo, y a nivel ofensivo igual. Creo que ahí es cuando ya te digo que tenemos que dar un paso adelante, ver qué tal estamos como equipo, como grupo, y nada, ojalá podamos conseguir los tres puntos, que sabemos que eso va a ser muy difícil, pero bueno, el objetivo yo creo que de aquí para adelante va a ser eso, tener la portería cero, y a partir de ahí seguramente sumemos muchísimos puntos, obviamente con victorias.
Viendo tu carrera, has metido 4 goles, por ejemplo, en Mérida, en Badajoz, pero nunca has encadenado 2 jornadas seguidas marcando. ¿Te imaginas repetir el gesto del chupete en el Estadio Balear o no?
Pues sí, ojalá, si juego y encima sea las circunstancias de que se pueda, sí. La verdad que yo intentaré aportar siempre en lo ofensivo. Unas veces tienes esa suerte, ¿no?, de marcar, otras veces, pues bueno, no eres capaz de marcar porque, bueno, por lo que sea. Pero bueno, sí, yo ya te digo que mientras juegue intentaré aportar también un poco ofensivamente en la estrategia como pueda, y ojalá sea así también.
La última, César, como capitán casi, el mes de enero, como buen mes de enero, pues se esperan también movimientos en clave mercado, posibles llegadas, salidas, etcétera. ¿Tú cómo lo ves? ¿Necesita reforzarse este equipo o no?
Bueno, nosotros no nos metemos en eso al final. Creo que el grupo está bastante bien, es bueno. La verdad que siempre hay esos rumores, estas cosas. Bueno, al final muchas veces da pena también, porque también hace mucho vínculo con muchos jugadores. Eso ya al final son decisiones del club. Nosotros acataremos lo que ellos crean, porque al final ya sabes que en todos los equipos hay movimientos, quieren reforzar, hay gente quizás, o bueno, pues quiera salir, o no sé qué decirte, pero bueno, yo creo que ahí nosotros no nos estamos metiendo, estamos centrándonos en entrenar bien, en hacer las cosas bien, y ya que el club decida sobre lo que ellos crean.
César Morgado, a disfrutar del día de descanso hoy. Enhorabuena por el gol, por la criatura, y a ver si te deja dormir un poquito más, y si no, que sea con el mismo resultado de esta semana, que ya nos vale. Un abrazo.
Sí, muchísimas gracias. Que nos vaya todo bien. Un abrazo.
Equador del programa d'avui, 2:15. César Morgado, hem parlat també de Guillem Molina, de Pelayo, i ja que la cosa va avui de centrals, Pau Resta per completar aquesta llista, amb el permís de Tomàs, evidentment, que ha guanyat protagonisme en els 2 darrers partits. Des del mes de setembre tot just havia jugat només 7 minuts a Tarragona i prou, i ara acumula ja 2 titularitats i, de fet, 2 partits complets sencers per Resta. L'últim del 2022, a Tajonar, i el d'abans d'ahir a casa contra el Bilbao Atlètic. Sembla que s'ha sentat a la línia, en part també per les absències de Pelayo i de Guillem Molina, i l'empordanès valora així aquesta irrupció a l'11.
A nivell personal em trobo en el millor moment, jo crec. Ja amb el Gabri jo crec que em tenia una certa confiança, però és veritat que bé, també sóc conscient pues, de lo complicat que és, i amb la meva pues, joventut pues, poder ser central del Sabadell. Però des que va arribar el Miqui, la veritat és que em va donar molta tranquil·litat, em va donar confiança, i des del primer minut pues, que estic tranquil i bé, amb moltes ganes pues, de seguir jugant i de seguir-ho fent bé.
El de la tallada d'Empordà, que també ha valorat el seu primer mig any com a arlequinat, va tenir minuts contra el Castelló, en el Cornellà i l'Alcoyano en el tram inicial de Lliga, només a Tarràquia, a Sabadell, i després, és veritat, i ell ho admet, va viure un període complicat, sense gaudir pràcticament de cap minut.
Quan vaig arribar, poder no m'ho esperava, poder no em tocava, que va pues, entrant tan ràpid, però bé, crec que tampoc, o sigui, que els vaig poder competir bé dintre del que hi havia, i bé, després vaig tenir pues, aquestes setmanes que, bueno, que era complicat, l'equip també necessitava guanyar, quan estava una bona dinàmica pues, era complicat treure de jugadors a darrere, quan anem malament pues, també és complicat.
A ningú se li escapa tot això, que el canvi de sistema i jugar amb 3 centrals també afavoreix la presència de Pau Resta a les alineacions, actuant, a més, a l'eix de la defensa amb Morgado com a central esquerrà i, per tant, 2 dels 3 de la rereguarda sent esquerrans. El gironí també reconeix que se sent còmode amb aquesta estructura tàctica.
Està clar que amb 3 centrals pues, faciliten les coses, tant a mi com als altres possibles centrals, i la veritat és que ens hem... Bueno, jo crec que l'equip també està còmode amb 3 centrals i bé, jo crec que ens pot donar pues, molt bon rendiment.
A l'espera ara de quin ha de ser el seu rol en el que queda de temporada, sobretot si canvien les peces al darrere, com dèiem ara, i si, entre altres coses, Ricard Pujol acaba arribant i si ho fa per jugar més com a central esquerrà o com a lateral, si segueix Pelayo o no, etc. Ja us deia ahir que ens queden 3 setmanes per davant de mercat d'hivern, un mes de gener especialment mogut aquí a Sabadell. Per cert, informació del centre d'esports, 15 euros val la zona visitant de l'estadi Balear aquest diumenge a les 12, gratuït pels menors de 3 anys. Es poden adquirir les localitats per aquest Atlètic Balears, centre d'esports Sabadell, via online al web del conjunt balearico. I ahir teníem el tribuna preferent, l'Albert Ramos, el director d'operacions del centre d'esports Sabadell, comentant, entre altres coses, l'estat deplorable de la gespa de la nova Creu Alta, el per què i quines actuacions s'estan duent a terme. I per això li hem dit al Pau Vitori, Pau, baixa i ens expliques com està el panorama, que sabem que malament, però sobretot, què s'està fent a la gespa. Pau, què tal, com estàs?
Hola, Adri, què tal, bon dia.
Bàsicament, què és el que us va explicar i el tribunal preferent, l'Albert Ramos?
M'explota el cap al final amb tants conceptes, perquè és un tema difícil de pair, perquè al final hi ha molts fronts oberts pel que fa a la gespa, molta problemàtica que s'ajunta a la vegada, no? D'entrada, s'ha de dir, ens va comentar l'Albert Ramos, que el procés habitual, molt habitual en els mesos d'hivern, en aquestes vacances de Nadal, de tapar el camp amb una manta tèrmica i fer aquesta resembra, doncs enguany no ha funcionat. Un dels principals mals que té ara mateix el terreny de joc de la nova Creu Alta és un concepte molt important, és el de la compactació. I és que per sota de la capa de gespa i de sorra, si rasquem una mica, doncs hi ha una superfície molt dura per sota d'aquesta capa de gespa i de sorra, i l'aigua no filtra. És el principal problema, no?, aquest drenatge. Per tant, la solució que ha fet el club ja en els últims anys, no només en les darreres setmanes, sinó que és una cosa que ja està doncs pactada des de fa anys, és fer el que se'n diu com a xemeneies, uns tubs de ventilació amb una broca de 20 centímetres de diàmetre, Déu-n'hi-do, per posar-hi pedres, pedretes, i permetre doncs que filtri l'aigua. Se n'han fet ja unes 1.000 al camp en els últims anys, però en caldrien fins a 8.000 per cobrir tot el camp. Per tant, estem parlant d'un treball molt, molt, molt farragós. A part, hi ha també un problema de temperatures, hi ha un problema que la llavor que es tira al camp doncs germina més a poc, i també un altre problema afegit, els coloms, que de les llavors que se'n tiren, doncs els coloms, que es calcula que hi ha uns 400 cada dia a la superfície de la gespa de la nova Creu Alta, doncs se n'arriben a menjar un 80% de les llavors que es tiren. A tot això, escoltem Albert Ramos, doncs s'ha de tenir en compte que la reducció de pressupost enguany, en aquesta temporada 22-23, també afecta el manteniment de la gespa i s'acaba fent doncs el que es pot amb uns recursos més limitats.
Sí que s'està destinant recursos, clar, fins a un límit, perquè al final també la limitació econòmica també és la que hi ha. El que es fa és les zones que estan més malmeses fer encapeu i allà fer les actuacions més definides, diguem-ne.
Per tant, a ningú se li escapa que aquestes actuacions ara mateix van destinades sobretot a aquesta zona, Adri, que vam veure del mig del camp. De fet, ja deia doncs això l'Albert Ramos, que en zones en les quals s'han fet aquests tubs de ventilació, aquestes xemeneies, doncs han respost bé i la gespa s'ha regenerat. Per tant, serà qüestió d'anar posant pedaços, no? Anar treballant sobre les zones més afectades. A tot això, l'empresa que s'encarrega del manteniment i conservació és l'empresa santcugatenca Elia, que va guanyar el concurs públic el 2019 a raó d'uns 120.000 euros anuals per 4 anys. També, per cert, s'encarreguen de la gespa de Sant Oleguer.
On amb menys manteniment ha funcionat molt millor, precisament per això, perquè no s'acaba podrint la llavor quan es tira, perquè està millor el que queda sota. Hem d'imaginar-nos aquestes capes que tu dibuixaves ara, eh? Doncs a Sant Oleguer, amb menys, està millor que no passa la nova Creu Alta.
Sí, al final aquestes capes, insistim, gespa per sota la sorra i per sota aquesta superfície dura, que és això, és que no deixa ni que la llavor germini. Hi ha una... Vaja, imaginem-nos un bloc que s'ha d'anar doncs taladrant i obrint perquè pugui filtrar la gespa de la nova Creu Alta quan plou i quan s'arrega també. Com dèiem, aquest conveni, aquest concurs per 4 anys, seria l'últim any, en aquest 2023, però recordem que amb el nou conveni entre el Centre d'Esports Sabadell i l'Ajuntament, doncs passa a ser el club qui es fa càrrec d'aquesta gestió i qui decideix doncs qui s'encarrega del manteniment. Després hi ha el tema estrella, no?, de l'origen del mal. Moltes veus apunten a aquesta actuació obligatòria del canvi de gespa quan es va pujar a segona divisió fa 2 anys i mig. Recordem que no es canviava la gespa de l'estadi des de feia més de 2 dècades, unes 2 dècades aproximadament, i es va optar únicament per restituir aquesta capa superficial, el que vindria a ser la gespa de l'estadi, i prou. No hi ha xifres concretes, però l'obra en tot l'estadi va ser de 500.000 euros, dels quals uns 330.000 euros van anar a càrrec de l'Ajuntament, destinats al terreny de joc, als vestidors i les mesures de seguretat. Una obra que, per cert, va anar a càrrec de l'empresa Royal Bird. Ramos deia que no es va fer més, al final, per un tema de terminis. Recordem que el Sabadell les 2 primeres jornades fora les va haver de demanar de jugar-les fora de casa.
Era època Covid, s'havia jugat super tard al playoff. Quan es va confirmar l'ascens, quedava relativament poc temps i es va notar en la planificació esportiva després d'una pretemporada feta express i amb casos de Covid, etc. I de seguida ja començava la nova lliga, i això va propiciar al final que, tot i jugar fora, el període entre temporades fos molt curt.
Sí, molt, molt breu, un parell de mesos mal comptats. I al final també un apunt important que deia i Ramos, i que també, doncs, perquè la gent entengui el per què no es va tractar més a fons, no es va fer una obra més profunda pel que fa al terreny de joc de la nova Creu Alta, i és que computava en el famós límit salarial del Centre d'Esport Sabadell, en aquesta massa salarial que marca sempre la Lliga de Futbol Professional.
Els tempos eren més curts, el pressupost també podia gastar més, i amb, no, i l'estat a segona fins a primer any pel tema salarial i tot això va influir, però bueno, ara el que podem fer és anar intentant, a mesura que van sortint els defectes, els problemes, anar solventar-ho i ja està.
Doncs qui vulgui saber-ne més, el Tribuna Preferent d'ahir, al Twitch, a radiosabadell.fm o al YouTube d'aquesta emissora de Ràdio Sabadell, amb l'Albert Ramos comentant una mica la jugada. Simplement per rematar-ho, Pau, tenim ja horaris de tota la segona volta, excepte els 2 darrers compromisos, que se suposa que seran un any més amb horari unificat. Diumenge la visita a l'Estadi Balear és a les 12, i a partir d'aquí, que això ja ho sabíem, la resta encara no, estem parlant de una gran majoria dels partits que es disputaran en diumenge.
13 en total, de moment, de la jornada 20 a la jornada 36, i només 4 partits en dissabte, però també, com apuntàvem ahir al vespre, d'aquests 4 partits en dissabte, 3 cauen a l'estadi de la nova Creu Alta, el del Numancia el mes de febrer, i després ens n'anem ja a la primavera contra el Barça Atlètic i contra el Nàstic de Tarragona en plena Setmana Santa, 2 partits que, home, per allò de dissabte al 7 podem entendre que aniran per Esport 3 i d'aquí que s'hagin passat a dissabte. Dels de diumenge, 5 són en horari de matí, 6 si comptem el de Palma de Mallorca d'aquest cap de setmana, les visites a Morevieta, Irún i Intercity, i a casa davant el mateix Atlètic Balears, evidentment, i la Nucía. A més, 3 són els últims que estan programats, hores d'ara, la jornada 34, 35, 36, és a dir, del 30 d'abril. El 14 de maig el Sabadell jugarà en horari matinal.
Doncs els horaris que podeu anar repassant, acomiado també per ser el Sergi Garcés, que l'hem deixat amb gestions, se'ns ha complicat al matí amb el tema Guillem Molina. Si hi hagués qualsevol última hora, evidentment, tornaria una altra vegada el Sergi a explicar-nos el que. Pau Vituri, gràcies.
Adéu.
Aturada per la publicitat, a la tornada més futbol.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
3:45, a segona catalana, sorpasso del Tibidabo al Can Rull Rómulo Tronchoni per col·locar-se tercer del subgrup 4B amb la victòria 1-0 en el derbi a Torre Romeu. Ara l'última plaça per entrar a la fase d'ascens estaria en mans dels de Toni Sallés.
Sergi Parc, com estàs?
Hola, Adri, com estàs?
Era el cinquè i penúltim duel sabadellenc d'aquesta primera fase i de nou ens va deixar emoció, igualtat i una victòria del Tibidabo.
Sí, que ha guanyat els tres derbis que ha disputat, els dos contra el mateix Can Rull i un davant del Sabadell Nord, i veurem si fa la plena d'aquí unes setmanes quan es torni a veure les cares amb els de Can Uriac. Diumenge, un gol d'Ivan Parra, just abans del descans, va acabar decidint el partit contra els de la zona oest per sumar aquests importantíssims tres punts i Sallés celebra haber arrencat l'any així.
Después del partido de Ripollet, que era una derrota jodida, y el equipo, bueno, le hacía falta una victoria así, y muy contento por el equipo, por el trabajo. Han trabajado muy bien en Navidad, que son fechas complicadas, y han venido como campeones, y aquí estamos con más tres.
Això, el Tibidabo, el Can Rull Adri, malgrat intentar-ho, no va poder aprofitar la superioritat en l'últim quart d'hora de partit per la vermella directa David Milán, jugador dels blanquivermells, i per tant s'acaba així la ratxa...
Del Tibidabo, que els dos són blanquivermells.
Sí, perdona, sí, que jugava més de blanquivermell com a local el Tibidabo.
Correcte, correcte, sí, sí,
però en tot cas s'acaba així la ratxa de 6 jornades consecutives sense perdre dels de José García Numoski, però el tècnic creu que per ocasions podrien haver esgarrapat algun premi.
Por poner ocasiones claras, creo que son nuestras, ¿no? La ocasión es clara, la de Suárez la primera parte. Bueno, creo que la segunda, esta de aquí, la segunda parte, también te hace que... Pero bueno, es lo que digo, si no hubiéramos llegado a portería, no hubiéramos llegado, no hubiéramos tenido nuestras ocasiones, pues sí que te va decepcionado, ¿no? Que te sigue yendo decepcionado, pero bueno, es diferente, ¿no? El equipo ha estado, creo que bien en todos los aspectos, ha estado, ha competido, que es lo que tenemos que hacer. Y bueno, la mala suerte de no poder haber metido una...
Per tant, Parc, amb el resultat d'aquest derbi, el Tibidabo seria ara mateix el que entraria a fase d'ascens, assegurant-se així la permanència, i el Can Rull Rómulo Tronchoni sí que hauria de lluitar per no baixar.
Sí, però tot i tractar-se d'una primera fase de Lliga relativament curta, encara queda bastant, 8 jornades concretament, tot i que la sensació és que els dos Moncades, el San Juan i el Club Deportivo, tenen un coixí molt còmode per aconseguir dos dels tres llocs que donen dret a entrar en el grup dels millors, és a dir, que hi hauria una plaça disponible per la resta, i ningú dona res per fet, almenys no ho fan ni Sallés des del Tibidabo ni Numoski des del Can Rull.
Falta mucha jornada, muchos puntos en juego, hay partidos muy difíciles, todos lo van a ser. La semana que viene tenemos otra final contra San Lorenzo. Y nosotros, bueno, nuestro objetivo, como he dicho siempre, no es la tercera plaza, ni la segunda, ni nada. Simplemente competir cada partido y con la ilusión que tenemos, pues el tiempo irá donde nos merecemos estar.
Queda mucho. La verdad que, entre comillas, seguimos mejorando la primera vuelta, ¿no? Que son 4 puntos, empecemos la primera vuelta con 3, que solamente habíamos ganado... Sabadell Nord, perdimos contra el Tibidabo en casa, perdimos contra San Juan en su casa, y bueno, de momento tenemos 4, estamos más 1, como yo digo, mejoramos la segunda vuelta, y hay que seguir y no queda otra, continuar, que la temporada es muy larga, quedan bastantes partidos e intentar de sumar los mayores puntos posibles.
Lliga molt comprimida, el Tibidabo és tercer amb 19 punts, un més que el Can Rull quart i dos més que el Ripollet, que ha jugat un partit menys i per sota se situa el Sabadell Nord, més allunyat ja amb 13 punts, tot i haver guanyat 3-1 el seu compromís a Can Uriac contra el Badia amb una convincent actuació, sobretot a la segona part, d'Adri, quan es va forjar la remuntada dels de David Campuzano. Aquest cap de setmana el Sabadell Nord visita un dels equips potents que esmentàvem abans, el Moncada. El Tibidabo juga al camp del CUE San Lorenzo i el Can Rull descansarà.
Gràcies, Sergi Parc.
Fins ara, Adri.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
I en categories formatives, el juvenil A del Mercantil ha començat el 2023 amb derrota després de no haver perdut cap partit en tot el 2022, un any immaculat. Gairebé un any i un mes ha passat entre la desfeta de la temporada passada a Tàrrega i la de dissabte a la ciutat esportiva de Niharque. És cert que a l'estiu van perdre la final del Campionat de Catalunya juvenil, però als penals el resultat havia estat de 0-0. I en aquesta ratxa, si voleu incloure'ls també, ni tan sols van perdre a la pretemporada cap amistós, 6 triomfs i 2 empats. Va ser l'Espanyol B qui va trencar la ratxa espectacular, remuntant a més el gol inicial de Carlos Serrano per acabar guanyant 2-1. Marcel Labardé, entrenador del juvenil A Mercantilista, què tal, com estàs?
Bona tarda, tot bé, moltes ganes d'afrontar el partit d'aquesta setmana.
Clar, és que és una sensació inèdita en l'últim any. Després de 13 mesos sense perdre, arriba aquesta primera derrota. Deixa'm fer-te la broma fàcil, per començar. S'ha demanat el teu cap? Algun catxondo ha demanat la dimissió o no?
No. Per sort, no ha arribat aquest moment i espero que mai arribi.
D'aquelles inèrcies positives, bromes al marge, que és impensable que es puguin donar al principi de tot, no? Tants i tants i tants mesos sense perdre.
Sí, sí, sí. Òbviament mai mirem, no?, a tan llarg termini al món del futbol, perquè això és molt canviant, hi ha molts partits i t'enfrontes a molts rivals, no?, que moltes vegades són millors que tu o hi ha partits que no tens al teu dia. Per tant, costa moltíssim no perdre durant tantes setmanes, durant tants mesos, i crec que ara, no?, que ha arribat la derrota, li hem de donar molt més valor al que hem fet fins ara.
Com ha caigut el vestidor aquesta primera desfeta?
Bé, o sigui, realment érem conscients que això podia arribar. Aquesta primera volta era molt complicada, anàvem a camps com el del Barça, com el del Girona, com el de l'Adam, com el d'Espanyol. Els tres primers els vam superar, no?, i vam aconseguir no caure. Bueno, teníem clar que tard o d'hora havia d'arribar aquesta derrota i ara realment és on es veurà, no? O sigui, si l'equip és tan equip com pensem i som capaços d'aixecar-nos ràpid i de tenir una bona reacció en el següent partit.
Baixeu a la cinquena plaça de Nacional, però seguiu en ascens. De fet, encapçaleu encara la classificació dels juvenil A, dels que podrien pujar amb 22 punts, un més que el Nàstic Manresa, tot i que és veritat que amb un partit més que no pas els del Bages. És aquest l'objectiu que us heu marcat pel nou any o no?
No, l'objectiu és seguir sent competitius partit rere partit i quan acabi la temporada ja mirarem la classificació i veurem, no?, per què ens ha donat, però crec que ens equivocaria moltíssim si ara comencem a fer càlculs, a mirar la classificació quan no ho hem fet fins ara. Crec que hem de seguir sent competitius, vivint el dia a dia com ho estem fent, i crec que a final de temporada se'ns donarà el nostre premi.
Ho dic perquè és temptador, no?, fer-ho, perquè al final el primer que no pujaria, per exemple, al Gavà, és el proper rival.
Sí, òbviament que som conscients i anem mirant la classificació, però és algú que no ens obsessiona. Queda moltíssim, és una categoria molt igualada i si mires al més enllà t'equivoques perquè et desvies del camí, que és anar entreno rere entreno, partit rere partit, i bueno, sí que és veritat que ara ens enfotem al Gavà, no?, que és el que marca, no?, el primer equip A que no puja, i som conscients que juguem a casa, que venim de perdre, per tant, bueno, ho agafem amb més il·lusió si cap per intentar sumar els 3 punts.
És curiós per això que en tot el 2022, és veritat que amb un ascens, amb dues categories diferents, però en l'any natural no hagueu patit cap derrota i després el primer partit del nou any sí que us vingui aquesta, no? A vegades el futbol i el calendari deixa aquests capricis.
Sí, tal qual, és una cosa que també comentàvem, no?, just abans del partit, que ostres, el primer partit del 2023 sigui el camp d'Espanyol, que és l'equip, no?, de Lliga Nacional que amb millor dinàmica arriba i que segurament més potencial té. Però l'únic que canvia ha sigut l'any, l'equip segueix sent competitiu i segueix una mateixa línia de treball i entenc que és fruit de la casualitat.
En tot cas, i per rematar-ho, de moment aquest any del retorn a Nacional està deixant, suposo, que un regust, un balanç boníssim, no?, un equip que ve de preferent i que està rendint aquest nivell. Suposo que el balanç, la lectura que en feu és realment molt positiva.
Sí, ja no tant pels punts que portem a dia avui, que òbviament també, al final és el que la gent es fixa, sinó per la línia de treball que estan seguint els jugadors, per la constància que tenen dia rere dia i per aquesta il·lusió, no?, que al final tant guanyar pot ser bé pensar, no?, que en algun moment pots perdre la il·lusió, i crec que és al revés. Crec que tot això ens anima a seguir treballant com ho estem fent i més alt, no?, que ha arribat aquesta primera derrota. Volem demostrar, sobretot a nosaltres mateixos, que ha sigut un petit, no?, entrebanc, però que aquest equip tornarà a guanyar.
Doncs Marcel Abardé, xala, que quan es perd, com deies abans, s'ha de valorar encara més el camí que s'havia fet fins aquest 2-1 a la Dani Jarque. Per tant, trasllada l'enhorabona al grup, al cos tècnic, a tothom per un registre com aquest. Una abraçada.
Moltíssimes gràcies, com sempre, que vagi bé.
Hotel Suís, d'una a dues, a Ràdio Sabadell.
I per la seva part, encara a la Lliga Nacional Juvenil, el juvenil B del Sabadell ha estrenat l'any amb una victòria, deixant enrere una mala dinàmica d'un empat i dues derrotes en les últimes tres jornades amb la qual es va tancar el 2022. Dos gols d'Ivan Sánchez. Passat l'equador de la segona meitat, van donar el triomf als arlequinats en el derbi davant del Javac Terrassa. De fet, un Ivan Sánchez, que sortia des de la banqueta, que es va beneficiar de la lesió d'un company per entrar ràpidament al terreny de joc i que al final va acabar amb aquestes dues dianes.
Lleva mucho tiempo sin sumar puntos y era una victoria que el equipo necesitaba y hacía falta en el equipo para subir para arriba la moral. Estoy contento por la victoria y por los dos goles marcado y bueno, a seguir hacia adelante y pensant en el siguiente partido.
El Sabadell juvenil B és desè ara mateix, amplia distàncies respecte al perill, i després del partit, a la mateixa gespa de la Ciutat Esportiva Olímpia, conversàvem d'aquesta forma amb l'entrenador arlequinat.
Conrad García, entrenador del juvenil B del Centre Esports, què tal, com estàs?
Bé, ara molt bé.
Després de 3 punts per estrenar l'any, 3 jornades sense victòries, amb un empat i 2 derrotes, i arribàveu així amb el Java, que amb un punt de diferència només, en canvi avui 2-0, sobretot la segona meitat, materialitzant les que heu tingut.
Sí, aquesta categoria, tots els partits són molt complicats, són molt igualats, es defineixen per detalls. Jo crec que hem sigut superiors durant tot el partit, tot i que és veritat que ells amb el seu joc ens posaven les coses difícils i igualaven el partit per la seva banda, però a la segona part hem tingut la fortuna de ficar el primer, que ens ha donat un punt de tranquil·litat, i ells s'han posat una mica més nerviosos, havien de canviar una mica el plan, i hem tingut la fortuna de marcar el segon.
Com si m'haguessis llegit el pensament, tranquil·litat era la paraula que tenia al cap, pensant en un equip que ve de baix, que és un juvenil B, i en una nacional, que ara li deia a un dels teus jugadors, a l'Ivan, l'autor dels 2 gols, que al final guanyes 2 partits, et veus molt amunt, els perds, et veus avall, i després d'aquestes jornades que dèiem, potser necessitau això, no? Obriu escletxa amb el Java, aquí teniu aquell punt d'això, de tranquil·litat.
Sí, veníem fent les coses bé, la progressió de l'equip amb la línia, les línies de millora que teníem clares i aquells errors que havíem tingut en principi de temporada, a poc els anem corregint, i el fet de ser més joves o dels joves de la categoria, el que ens farà és agafar aquest puntet d'anar pas a pas, d'anar corregint, d'anar millorant, i la nostra línia esperem i creiem que serà ascendent. Llavors això ens permetrà, ens queden encara 2 partits de la primera volta, quan tinguem els partits quan haguem d'enfrontar els partits de la segona volta, ens permetrà fer-ho més còmodes, des de conèixer la categoria, des de tenir aquell punt de personalitat que potser fins ara ens ha faltat.
És veritat que encara no heu creuat l'Equador, però al final el Nadal, la interrupció, dona molt per fer aquest tipus de balanços, no? I al final, posats a continuar amb el tòpic, a fer la carta als Reis i tot això que acabem de passar ara, ja aterrats, ja assentats a la categoria, i no sé què li demanes a aquest segon tram de competició, encara que no haguem creuat la primera volta encara.
Li demano que ens permeti seguir millorant, que ens permeti seguir la nostra línia. El treball de tots els jugadors durant la setmana és impagable, és increïble, i això ens farà anar cap a dalt. Li demano als jugadors, o als Reis, no?, que els jugadors ens mantinguin aquesta confiança, aquesta manera de treballar i aquesta empenta, que segur que és el que ens farà anar a dalt, i a nosaltres com a equip i a ells individualment.
Conrad, enhorabona per la victòria i molta sort en el que queda temporada.
Molt bé, moltes gràcies.
L'Hotel Suís, una manera diferent d'entendre l'esport.
Avui acabem el programa, 5 minutets quedant perquè arribi el Noticiers Migdia, amb la Núria García al capdavant dels companys d'informatius, amb Futbol Sala. El Natació Sabadell s'ha reenganxat al tren capdavanter del grup 3 de segona B, amb el triomf 2-4 a la pista del Nueva Elda. Els d'Adri Sánchez han retallat distàncies amb un dels equips que aspira a classificar-se pels play-off. El Gasifred UD Ibiza, el pròxim rival dels nedadors, és qui ocupa el quart lloc amb 5 punts més, però el club ha evitat despenjar-se del tot de les places de privilegi. I tot després de remuntar a la pista d'un conjunt, l'Aldenc, que tot just havia caigut en un parell d'ocasions aquesta temporada. El tècnic Adri Sánchez destaca la constància dels nedadors, tot i veure's per darrere en el marcador.
Per mi, la clau és que vam ser molt més regulars en l'esforç i realment, encara que vam anar perdent 2-0 a la primera part i creia que la dinàmica de l'equip era bona, no havíem de canviar tantes coses, sinó simplement seguir la mateixa línia, i l'equip va ser molt constant a l'esforç, perquè pot passar moltes vegades que amb un 2-0 pot donar la sensació que no ho estàs fent bé, o els jugadors es venen a baix i van seguir sent molt regulars, i això jo crec que ens va donar la victòria, perquè 40 minuts vam ser molt, molt constants, i jo crec que ells sí que van tenir fases del partit on van ser una mica més irregulars.
L'artífex de la remuntada a la segona meitat va ser un inspirat Pepe Font, autor d'un hat-trick, d'un triplet. Amb tot, el club ha tancat la primera volta amb uns números força remarcables a domicili, amb un balanç de 4 victòries, 2 empats, 2 derrotes i mantenint-se invicte quan ha hagut de desplaçar-se fora de Catalunya. Sánchez subratlla aquest bon rendiment lluny de Sabadell.
Si analitzem una mica els partits fora de casa, els hem treballat molt bé, gairebé tots, hem tingut certa iniciativa, tant defensiva com ofensiva, ens sentim còmodes, no ens cremen les situacions de jugar fora de la nostra pista, i crec que hem de traslladar una mica aquestes bones sensacions fora de casa a casa, on potser ens costa una mica més perquè hem de prendre una mica més la iniciativa ofensiva i ens costa una mica més generar situacions de gol.
Per contra, l'Escola Pia ha arribat a l'equador de la Lliga en descens, a 5 punts de la permanència, després de caure derrotada a casa 2-3 contra el Mataró. La reacció dels escolapis va arribar massa tard i van tornar a volar els 3 punts del carrer Garcilaso. Carlos Povedano és jugador de l'equip.
No, preocupació ni nervios no. Sabemos que la situació no és bona, no és la idònia, però el equip està unido, el equip confia en sus posibilidades, cree en el Pedro. Creemos cada uno de nosotros en nuestros compañeros, sabemos que estamos trabajando bien cada semana y pensamos que el premio de pillar una dinámica buena de resultados tiene que llegar tarde o temprano. Esperemos que sea más temprano que tarde. Aún queda mucho tiempo y tenemos total confianza en salir de esa zona de descenso.
Amb 1-1 es va començar la segona part abans que els maresmencs es tornessin avançant al marcador i sabessin gestionar el resultat a favor. Povedano lamenta les oportunitats desaprofitades per haver canviat el guió.
Ves que estás trabajando muy bien el partido, que estás mereciendo más, que llevas el peso del partido, que tienes más ocasiones y te ves por detrás en el marcador, pues el equipo lo acusó y Mataró con las armas que tiene, los jugadores que tiene, la veteranía, pues aprovechó y marcó el 1-3. Después conseguimos marcar el 2-3 y ya de 5, pues también tuvimos alguna, pero no nos dio tiempo para al menos conseguir un punto.
Aquest cap de setmana els de Pedro Donoso no jugaran, ja que l'Hirefranc Elche, el rival programat per començar la segona volta, s'ha retirat de la competició. Demà, per cert, tindrem waterpolo. Visita Croàcia a l'Estalpul Natació Sabadell masculí, partit de Champions, Jub Dubrovnik, Estrelpul. Tindrem també voleibol, rugby, bàsquet, la roda de premsa en directe d'Armando Corbalán, migcampista del Centre d'Esport Sabadell, i buscarem jugadors que hagin estat a l'Atlètic Balears, el rival d'aquesta setmana, i també al Centre d'Esport Sabadell. Tot això farem amb el Toni González un dia més a les vies de so. Ara les notícies amb els companys d'informatius. Ja sabeu, l'esport a Sabadell aquí a la 94.6, puntuals a la cita a la 1, però podeu recuperar-lo quan vulgueu al podcast de l'emissora radiosabadell.fm. Que passeu un bon dimarts. Adéu-siau.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.